11 i 23, gairebé 11 i 24 minuts del matí, oferint-los el resum de la sessió ordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sitges. Aquesta qüestió més referida a la situació econòmica i aquesta rebaixa de la taxa d'escombraries que es farà efectiva, tal i com es va comentar, a partir de l'any que ve, del 2014. Joan, per on seguim?
Doncs seguim per la... Bueno, va haver una aprovació d'unes modificacions de crèdit i també l'aprovació de l'organització municipal en àrees, regidories, departaments i serveis. Després dels últims canvis que hi ha hagut, doncs es posava sobre la taula de nou l'organització municipal completa. I va ser també doncs, aprovada. L'aprovació dintre del Departament de Recursos Humans d'una modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2013, va explicar el regidor Magí Almirall, que el que s'ha fet, de fet també el canvi de l'organització municipal, és a dir, el punt anterior, és que tresoreria, el departament de tresoreria es va dividir en dos departaments, un de tresoreria i un altre d'ingressos, i de fet després doncs aquesta modificació de llocs de treball és la creació de dos llocs de comandament, un d'ells el de cap d'ingressos. Segons Marquero, del grup municipal socialista, d'aquesta manera passem a tenir 38 caps, una xifra amb la qual no hi estava gens d'acord el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que va dir que s'han rebaixat 7 caps d'àrea i 28 departaments s'han passat a 18 departaments des de la legislatura anterior fins a aquestes. També va reconèixer Magí Almirall diferències amb els sindicats, però va respondre que l'àmbit de decisió és el plenari, i doncs a partir d'aquí es va obrir una discussió sobre el número de càrrecs que hi havia en la legislatura anterior i els càrrecs que són d'habilitació estatal i els càrrecs que comparteixen diverses funcions en la seva tasca. Finalment, la discussió va acabar amb l'alcalde Miquel Forn recordant els càrrecs de confiança i els sous que tenien alguns d'aquests càrrecs de confiança durant la legislatura anterior. També és un altre dels punts, es va aprovar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat per l'atenció i assistència de minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf. De fet, aquesta modificació té a veure amb adaptar aquests estatuts a la llei de dependència. Va generar també aquest punt doncs, un cert diàleg tècnic o jurídic amb el secretari sobre doncs, fins a quin punt es complia la legalitat, fins a quin punt alguna cosa doncs, podia ser modificada posteriorment, etc. Es va aprovar també la constitució del patrimoni municipal de sòl i habitatge, va explicar la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, que és un instrument previst per la llei d'urbanisme, i és que tot el sòl fruit de l'aprofitament, és a dir, aquelles parcel·les, aquelles parts de sòl que l'Ajuntament doncs, es queda quan hi ha desenvolupaments de sectors urbans, sigui per promocions públiques, va reconèixer Elena Redondo, que en qualsevol cas arriba tard a aquest punt, perquè de fet Sitges fa molts anys que està desenvolupant sectors urbanístics. Més punts que van tenir en el ple d'ahir, de fet dintre del que és el ple estricte n'hi havia un altre d'una conta d'un decret d'alcalde que no va generar cap discussió, i encara dintre dels punts que presentava l'equip de govern en va entrar un pel torn d'urgència, l'aprovació de millores de la xarxa d'aigua al Terramar. De fet, va explicar el regidor Lluís Mercè que es tracta de la segona fase d'aquestes obres i que ho paga íntegrament l'empresa gestora de les aigües a Sitges, que és Sorea. De fet, Marquero va preguntar-li a Lluís Mercè si s'havia triat Terramar per algun motiu, i va dir Lluís Mercè que és precisament perquè és on comença a circular l'aigua cap a l'interior del municipi, per tant, doncs, com s'havien de canviar canonades i s'havia de fer una inversió important, doncs els tècnics van decidir que es comencés per la zona de Terramar. I arribem ja a l'apartat de les mocions, tres presentades pel grup polític municipal del PSC i una presentada pel torn d'urgència per la CUP. En les tres mocions del PSC, la primera era una moció per la reforma de l'administració local. La regidora Mònica Almiñana va recordar aquesta proposta de reforma de l'administració local que vol el govern del Partit Popular, el govern central, i entén que buida de contingut als ajuntaments, especialment els més petits, ja que treu competències d'ajuntaments de menys de 5.000 habitants i treu competències també de la resta, especialment en conceptes com el treball social, l'educació i la sanitat, per passar-les a les diputacions. Entén Mònica Almiñana que la proposta de reforma menys té dos articles de la Constitució Europea, la Carta Europea i el mateix Estatut de Catalunya. Òscar Ortiz es va mostrar a favor. La CUP va dir que cal una reforma, òbviament, de l'administració local, però no en contra d'aquesta mateixa administració local. Jorge Carretero, del Partit Popular, va definir la moció presentada pels socialistes com a preventiva, perquè entén que, de moment, el que ha sortit de la llum pública és simplement un esborrany d'aquesta reforma de l'administració local, i que l'objectiu final d'aquesta reforma, va dir Jorge Carretero, és que no es gasti més del que s'ingressa. Pep Moliner, que va parlar amb nom de Convergència i Unió, va dir que el PP darrerament no l'encertava gaire amb els esborranys i va mostrar també va anunciar el vot favorable de la federació en aquesta moció presentada pels socialistes. I Mònica Almiñana, en el darrer dels torns de paraules, va dir que, malgrat les paraules de Jorge Carretero, la llei de moment no s'ha portat a aprovació encara, perquè qui l'està parant són els mateixos alcaldes del Partit Popular, que no hi estan gens d'acord tampoc, i que amb la excusa de la crisi intenten imposar la seva ideologia. Escoltem, per tant, el contingut íntegre de la discussió que hi va haver a l'entorn d'aquesta moció, començant per qui feia de ponent de la moció, la regidora del grup municipal socialista, Mònica Almiñana.
Aquesta moció que presentem a continuació gira entorn de l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que espero que molt de vostès ja en tinguin coneixement, i que és una proposta que el govern del Partit Popular pretén portar i que ens afecta directament a tots. En aquesta, no hem d'oblidar que és una proposta que el seu màxim objectiu és buidar de contingut la majoria d'ajuntaments i de contingut de les seves funcions. Deixi'm que els expliqui que aquest avantprojecte de llei, que en breu es presentarà a les Corts Generals, menysté la Constitució, perquè menysté dos articles de la Constitució, el 137, que és el que estableix que els municipis tindran autonomia de gestió, i el 142, que és el que estableix que se'ls donaran les garanties amb les eines suficients i mitjans suficients perquè puguin assumir les seves competències. També menysté la Carta Europea de l'Administració Local i, per suposat, entra en conflicte amb l'Estatut de Catalunya. El que pretén, especialment amb l'excusa de l'eficiència, és buidar de contingut a tots aquells municipis més petits de 5.000 habitants a Espanya. Això que sembla una futilesa implica que dels 8.116 municipis, ajuntaments que en aquests moments té l'Estat espanyol, 6.800 es quedarien sense competències. Per tant, està claríssim que l'objectiu és treure les competències. I a qui li passaran aquestes competències? A les diputacions. Les diputacions, on els membres no són escollits democràticament, no són escollits directament pels ciutadans, sinó que, com certen, surten d'haver escollit primer els regidors. Dit això, crec que també val la pena assenyalar que un dels objectius, i aquest sí que ens podria afectar directament, depenent de la decisió final de la Generalitat, és que tots els municipis podrien competències en treball social, perdrien competències en educació i en sanitat. Però en treball social, avui per avui, és un tema absolutament cabdal, perquè estem en un moment en què qui més coneix la seva població, qui més coneix qui pot patir un problema i com ajudar-lo, sens dubte, està en el món local. I, per tant, depèn de la gestió de l'Ajuntament. Per tot això, des del PSC presentem una moció que defensa els següents punts. El primer, manifestar el nostre rebuig a la reforma de l'administració local que planteja el govern del Partit Popular i que ja representa un atac sense precedents contra l'autonomia local i el camí que privatitza els serveis públics. Dos, reivindicar el paper dels ajuntaments com de l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes, prestadora dels serveis públics de proximitat i de qualitat. Tercer, apostar per una nova estructura de l'administració local que simplifiqui l'administració, permetent l'estalvi i garanteixi una prestació eficient dels serveis, establint quines són les competències municipals i garantint el seu correcte funcionament i finançament. Quart, instar el govern de l'Estat a que reiteri l'actual esborrany d'avantprojecte i que escolti les reivindicacions històriques de les entitats municipalistes i que resolgui de manera definitiva el finançament local per tal de garantir l'accés als serveis públics de tota la ciutadania i a la continuïtat de l'estat de benestar que s'ha assolit durant els darrers 30 anys de democràcia, al qual han contribuït destacadament els ajuntaments. Cinquè, reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves competències exclusives en el règim local i que trameti de manera urgent la nova llei de governs locals i hisendes locals catalanes que blindi els municipis catalans contra aquest atac de la nostra autonomia i que planteja l'avantprojecte amb el que treballa el govern del Partit Popular i en garanteixi el seu finançament, a més d'assumir el compromís en ferm de liquidar el deute pendent amb els ajuntaments. I sisè, comunicar aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del govern de la al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almiñana. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La setmana passada, segons s'informava, el Consell Europeu censurava com s'està portant la reforma de l'administració pública a l'Estat espanyol. Reforma que fiscalitzen molt directament perquè és una de les condicions imposades pel directori o troika que avalua els resultats del rescat i intervenció de l'Estat espanyol, encara que aquest s'hagi anat fent subtilment i per etapes. I la censurava molt durament per recentralitzadora i matussera parlant correctament, advertint fins i tot que podria entrar en contradicció amb la Carta Europea de l'Autonomia Local i Regional. Doncs deixar sense retribució els representants polítics locals o regional menyscava aquesta representativitat i, per tant, la qualitat de la democràcia que, en el cas d'aquest estat, potser per manca de tradició, no ha destacat mai en el rànquing de la seva qualitat. Aquesta és una reforma necessària, sobretot per acabar amb el desgavell de sous i despesa de les administracions, com per exemple aquell alcalde del PP que en l'anterior legislatura es va posar un sou més alt que el del president de l'Estat. El resultat, però, és una reforma ambigua i fora de la realitat que acaba per no resoldre ni aquell desgavell ni d'altres. I a més, consagra un abundant cos de càrrecs de confiança i de dedicacions exclusives sense to ni so. A Sitges, per exemple, es permetria fins a 6 càrrecs de confiança i 7 dedicacions exclusives que no es podrien mantenir sense suprimir altres funcions i serveis a la ciutadania. A part, oblida les qüestions més bàsiques. Segueix sense resoldre el finançament dels ens locals, ni el paper que aquests han de tenir en l'estructuració del territori, ni les competències per resoldre problemàtiques socials. I aboca els ajuntaments a deixar de banda molts serveis bàsics o privatitzar-los, perquè segueixin actius en no poder-los pagar per no disposar de recursos propis previstos. Per altra banda, consagra les diputacions, cosa que desconeixem si altres parts del Regne d'Espanya pot tenir més o menys sentit, però que no es correspon amb la realitat del territori, ni al Principat, ni al conjunt dels països catalans sota dominació espanyola i evidencia la nul·la voluntat de diàleg efectiu amb els territoris. El dèficit zero és una fal·làcia, un mite neoliberal, que curiosament els polítics neoliberals que el defensen es permeten el luxe d'incomplir a plaer. Només cal veure els resultats dels pressupostos de la Generalitat o del govern de l'Estat espanyol, però que pretenen imposar els demés, sobretot si són més dèbils, com en el cas dels ens locals. I és precisament aquesta forma hipòcrita de fer política la que ens ha dut a la bancarrota de l'administració pública. Doncs, a part de la mentalitat de saqueig de l'administració inherent a l'ideal social burgès, cal no oblidar que el dèficit de l'Estat espanyol el provoquen els successius rescats de la banca. Els 30.000 milions d'euros que els va donar Zapatero a fons perdut, els 23.000 milions del rescat de Bankia. I suma i sigue, mentre les empreses i administracions es queden sense líquid i sense crèdit d'aquestes entitats. I la gent es va quedant sense ajudes bàsiques, sense feina, sense casa pròpia i, finalment, sense cap perspectiva. A part, si mirem de calcular el tant per cent del volum de despesa que correspon a cada administració, veiem que el 70% correspon a l'administració del govern de Madrid, el 24% a les autonomies i un 6% al conjunt dels ens locals. Aquesta reforma, com a màxim, estalviarà un 0,75 o un 1% d'aquesta despesa corresponent a les administracions locals. La xocolata del lloro, com acostuma a dir el regidor Lluís Mercè. Entenem que la reforma s'ha plantejat des d'uns paràmetres molt d'ideologia, d'un govern més propi dels temps de la falange que no pas dels actuals. I així no podem fer altra cosa que estar-hi frontalment en contra i, per tant, a favor de la moció que presenta el PSC. I comptem que s'aprovi amb els representants de CiU, encara que sigui per invasió de competències i perquè respon a una idea d'Espanya molt allunyada de la que a priori defensen des de la Federació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Yo estoy sorprendido por las últimas palabras de la CUP, porque por un lado coincidimos una vez más, porque ya le he dicho a veces y aunque a ustedes le pesen, pues hemos coincidido de que la reforma es necesaria, ustedes lo acaba de decir, pero por otro lado nos acusa de regímenes anteriores dictatoriales. Yo no sé realmente, usted tiene un cacao mental impresionante. No sé en qué mundo viven, en qué paradigma viven, pero de verdad que es alucinante y no merece la pena ya comentar absolutamente más de esa parte final de su intervención. Lo cierto es que usted lo ha dicho al principio, coincidimos en que es una reforma necesaria. Lo es, usted mismo lo ha dicho. Y diálogo sí, diálogo sí, porque hay cauces democráticos para ese diálogo. La pena, o su pena, es que quizá todavía no sé si lo llegan a tener haciendo este tipo de política, pero actualmente ustedes no tienen la representación para a lo mejor poder llegar a esos cauces. Cosa que sí que tiene el Partido Socialista, que está pues en el Congreso de Diputados y que podría perfectamente pues participar de un borrador de un anteproyecto que está sobre la mesa a trabajar. Ya le anunciamos que, lógicamente, el voto de nuestro grupo municipal será contrario. Pero me gustaría pues también justificar el porqué. Y, en primer lugar, pues la verdad es que manifestar que nuevamente nos encontramos a una moción del PSC, una moción que yo denominaría preventiva. Pues, como he dicho antes, lo que se ha presentado pues es un borrador de un anteproyecto. Un borrador del anteproyecto que está en debate, que hay unos cauces, un procedimiento, y llegará al final pues a ser ley. Por tanto, la verdad es que no me gustaría, no nos gustaría ver en esta actitud una postura cómoda e irresponsable a la vez de un partido de la oposición para no participar con propuestas en la consecución de una reforma, como aquí se ha dicho, totalmente necesario para nuestro Estado. Destacar además que este borrador se está trabajando y también rebatiendo esa falta de diálogo a la que ustedes aluden, pues está trabajando con entidades municipalistas, con la FEM, a las cuales parece que ustedes pues no quieren escuchar o le quieren dar la espalda. De todas maneras, tampoco nos extraña que no estén por la labor de colaborar, ya que uno de los objetivos fundamentales, en contra de lo que usted ha dicho al principio, señora Almiñana, no es el máximo objetivo de esta reforma el vaciar de contenido las competencias de los municipios. No es este el objetivo. Uno de los objetivos fundamentales precisamente de esta reforma es garantizar que las entidades locales no gasten por encima de lo que ingresan. Y esto choca frontalmente con su forma de hacer y de pensar. Y una prueba patente es lo que ha pasado aquí en Sitges, que se reproduce en muchísimos otros municipios. Ustedes siempre han ido gastando más de lo que pueden gastar y la situación en la que nos hemos encontrado es una prueba más aquí en Sitges. Ustedes todo el tema del endeudamiento, el déficit, la gestión, les da igual. Y ven en esta reforma un freno a su forma de hacer. Por eso están en contra desde el primer momento y por concepto. Estar en contra de esta reforma es estar en contra de los ciudadanos, de la transparencia y de la eficiencia en la gestión. La eficiencia en la gestión de todos los impuestos de nuestros ciudadanos. Para dar un poco de luz a los ciudadanos, me gustaría exponer cuáles son las líneas generales y objetivos de esta reforma de la administración pública. Está fundamentada en cuatro ejes básicos. Uno, la ejemplaridad, que va en la línea de la reducción precisamente de los cargos políticos y personal de confianza. Ya sabemos que a ustedes precisamente es lo que más les gusta, los cargos de confianza. Y antes ya en el debate de otro punto del orden del día, pues ha salido y ha quedado patente la política de cargos de confianza que ustedes han llevado. Encima, de una forma ineficiente, porque a pesar de tener estos cargos de confianza con sueldos más que elevados, pues la gestión no ha sido precisamente ejemplar. Otro eje es la racionalización, y esto tiene que ver pues con la eliminación de órganos de duplicados y la reducción del sector. La clarificación, el tercer eje, clarificación de competencias, que los municipios no tengan que hacer competencias que les son impropias, que no existan duplicidades, y ahí sí que está el papel de las diputaciones. Y finalmente, la eficiencia, y es que los ciudadanos tengan los servicios al menor coste posible, es decir, ahorrar dinero, no como ustedes que van haciendo contratos que luego son insostenibles en el tiempo. Todo ello con un objetivo que es reducir más de 7.000 millones de euros. Y repito, el Partido Popular está abierto al diálogo con todos los partidos. Está en una mesa ahora de trabajo. Es un borrador del anteproyecto de ley. Es el momento de que en vez de ustedes hacer estas mociones preventivas se pongan a trabajar. Ya sé que tienen bastante trabajo con reorganizar internamente todo su partido después de todo lo que está pasando. Pero pónganse a trabajar por el bien de la comunidad y por el interés general. Incluso, conscientes de la participación, y esto va a poder por la CUP, se ha abierto una web para que todos los ciudadanos puedan aportar en esta reforma. Sus comentarios sean recogidos por la comisión. Concluyendo, esta reforma garantiza el futuro de la administración local, adaptándola al actual contexto económico, y asegura su futuro. La reforma potencia la autonomía presupuestaria de los municipios con la exigencia del cumplimiento de los principios establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta reforma clarifica el mapa competencial local, que no significa vaciar de contenido las competencias locales, sino clarificar, evitando duplicidades y gastos innecesarios en la prestación de servicios y optimizando, palabra que seguramente le resulta bastante extraña, los escasos recursos. La reforma apuesta por un modelo territorial que potencie la autonomía local, garantizando una prestación adecuada de servicios y su financiación. Y todas estas medidas, forman parte del compromiso del Estado español con la estabilidad presupuestaria y su firme compromiso con el euro. Mi grupo, pues realmente pensamos que es una oportunidad, pues debido a las circunstancias, para conseguir una racionalización y una eficiencia y mejorar la eficiencia de la administración local y el resto de administraciones. Les pediría pues que no apoyaran esta moción, aunque evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups. Senyor Josep Moliner té la paraula.
Bé, gràcies, senyor Batlle. El senyor Ortiz dubtava de que Convergència i Unió al final de la seva intervenció es posicionés favorablement a aquesta moció de la reforma de l'administració local. Jo li vull dir que si algun partit o alguna coalició o alguna federació ha estat municipalista i ha ajudat a vertebrar la democràcia al nostre país, aquesta ha estat Convergència i Unió, i no tan sols a l'àrea metropolitana, sinó des de petits pobles del Pirineu fins a pobles de la costa, fins a l'Ebre. Si algun partit té tradició municipalista en aquest ple municipal és Convergència i Unió. Per tant, no dubti tant del vot de Convergència i Unió pel que fa a aquesta reforma. Estic d'acord amb vostès, tant amb la regidora Mònica Lunyana com el senyor Òscar Ortiz, que darrerament el govern del Partit Popular no l'encerta gaire amb els borradors. Vull dir, primer ens va presentar el borrador de la LOE, que pretenia amb aquest borrador de llei orgànica d'educació, doncs envaïa clarament competències que nosaltres tenim a la Generalitat des de pràcticament fa més de 15 anys, i ara amb aquest borrador de la reforma de l'administració local està clar que no l'encerta, no? És una vulneració de la nostra autonomia local, és una vulneració de les competències que l'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i és un intent més de recentralització del model d'administració local català. Ara vostès poden dir, però vostès pacten amb el Partit Popular, ja li avanço jo a vostè doncs, que una cosa no treu l'altra, eh? I que afortunadament els plens municipals doncs, es pot parlar amb la llibertat de cada grup i cada grup pot votar el que trobi més pertinent. Però igual que no m'agrada el fons d'aquesta reforma, coincideixo amb vostès que a l'administració local doncs, se li fa necessària una reforma, però confio plenament en que el govern de la Generalitat, com així és, està treballant per la nostra pròpia reforma, a través de la llei de règim local del nostre país, que està molt avançada, com suposo que sap el grup del Partit Socialista, que té una àmplia representació parlamentària al nostre Parlament, i que, per tant, doncs, ja sé que aquesta moció doncs, etziba força, en aquest cas, a la consellera responsable, que és la vicepresidenta del govern, perquè acceleri els tràmits per portar-la al Parlament, però jo ja els hi dic per la relació que tinc amb els representants de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya que aquesta llei es portarà a tràmit en aquest any. Per tant, sense més i repetint la posició del vot, tot i els dubtes de la CUP, que realment en té molts pel que fa als posicionaments de Convergència i Unió, votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions dels grups municipals? Senyora Mònica Almiñana, té la paraula.
Gràcies, alcalde. Primer de tot, donar les gràcies a la CUP pel suport a la moció i també a Convergència i Unió, encara que permetin que discrepi, sobre la visió municipalista de Convergència i Unió. Crec que és veritat que la té, però que va arribar una mica bastant tard, perquè mentre va estar la Generalitat no és que li interessessin molt els municipis. Però és igual, això és història. I el que importa ara és que sí, que puguin recolzar aquesta moció, si més no, que puguin treballar, com molt bé ha dit, amb la llei pròpia que es pretén que en breu entri al Parlament de Catalunya sobre la reforma de l'administració local. De totes maneres, senyor Carretero, jo li vull dir dues coses. D'una banda, gràcies pel to, perquè jo crec que ha sigut un to de consens. Llàstima que el que ho ha dit no ho ha sigut. I entenc que és molt complicat per vostè com a persona i per vostè com a partit, per les dues coses. Aquesta bicefàlia que tenim moltes vegades tots, anar en contra d'una moció que els seus propis alcaldes estan aturant perquè no entri al Congrés de Diputats. I això és així, és una realitat. Cada vegada que ens pensem aquesta setmana entra la llei, ens avisen de que no ha entrat perquè la pròpia gent del PP, tots els alcaldes del PP, que per cert també tenen visió municipalista i molt més en altres llocs d'Espanya, el que fan és parar-la perquè no estan d'acord amb el que diu. Diu que fem una feina preventiva. Miri, és que quan un està a l'oposició té que prevenir, però és que a més vostès ens han donat tants exemples de que hem de ser preventius, perquè cada llei que ens aporten o cada política que avança en aquests dos anys han fet malbé moltíssimes coses. Amb l'excusa de la crisi, vostès estan desplegant la seva ideologia. I això és el que contínuament fan. Amb l'excusa de l'eficiència van desplegant el que vostès consideren que és el correcte. I amb això han anat tirant endavant des de la reforma sanitària, la llei d'educació, la reforma ara del món local, i així continuarà. I per acabar, només fer-li un apunt, perquè si no al final sembla que tots gastem molts diners sempre. Miri, només de la deute que en aquests moments té l'Estat espanyol, només un 5% és la que té el món local. Per tant, no hem d'oblidar que és el servei més proper als ciutadans, no hem d'oblidar que és el polític que més coneixen els ciutadans, no hem d'oblidar que és el polític que amb més raons i amb més qualitats escolleixen els ciutadans. I per tant, el que no podem anar fent és perdre la democràcia o perdent l'elecció. No és la democràcia, perdoni, em corregeixo, és veritat, no és la democràcia, però sí la capacitat d'elecció del ciutadà per anar transformant tota la gestió cada vegada en organismes més i més superiors que no acaben coneixent la realitat del dia a dia. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Almiñana. Més paraules? Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyora Almiñana, també pel seu to, que tampoc al principi ha sigut de consens. Però bueno, aquest és el debat, no? És així i ho acceptem i res més. Vostè diu que estem fent malbé. Bueno, potser el que van trobar era el que estava fet malbé i ho estem arreglant. Sí, amb polítiques doncs, que a vegades no són populars. No són populars i amb mesures doncs, que a vegades són difícils de comprendre però necessàries. És el mateix que estem vivint aquí a Sitges. i el senyor alcalde en això ho pot corroborar. Estem fent coses, o sigui, pujar impostos no és la nostra aspiració, no? Però clar, ens van trobar en una situació en la qual tenien que fer front, doncs, una situació econòmica que tenien que rendreçar, i amb valentia i amb risc de responsabilitat, cosa que els anteriors equips de governs no van fer, doncs estem fent-lo. I el mateix es repeteix a nivell estatal. Ho sento, però el seu model, que segurament no coincidim en res, per això som dos partits diferents, no ha mostrat donar bons resultats, perquè la situació en la que està Espanya, doncs, és el resultat de l'aplicació del seu model durant 18 anys, i sincerament hi ha mostres de que no li ha donat resultat i han deixat l'estat com està. Per tant, jo ho sento molt no compartir, i serà difícil, no, que compartim, doncs, aquestes idees. Ja he defensat degudament el nostre posicionament, i res més. Per mi, el senyor alcalde quedaria vist per sentència.
Gairebé 5 minuts i arribarem a les 12 del migdia, sobrepassarem aquesta hora. Acabem d'escoltar el debat que generàvem aquesta moció presentada pel grup municipal del PSC a l'entorn de la reforma de l'administració local, i Joan, suposo que seguim en l'apartat d'emocions.
Sí, de fet expliquem que al no tractar-se d'un punt portat per l'equip de govern, doncs els grups que donen suport al govern van votar de manera diferenciada, s'ho poden imaginar. Van votar a favor d'aquesta moció, la moció va ser aprovada, van votar a favor el PSC, que era el promovent d'aquesta moció, la CUP i Convergència i Unió, va votar en contra el Partit Popular, també per les raons que ha explicat Jorge Carretero, i es van abstenir tant en Horitzó com si ja és grup independent, que no van participar en el debat. La següent de les mocions, que va ser aprovada per unanimitat, que presentava el PSC, era la moció de suport a la campanya Garraf Peatge Just, per un sistema de peatges just i la millora de la mobilitat a la comarca del Garraf. Núria García va defensar aquesta campanya del Consell Comarcal, va explicar aquesta campanya del Consell Comarcal, on es reclama, doncs, una reducció del sistema de peatges. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que això en el fons és un brindis al sol, i el que s'havia de lluitar és perquè els peatges definitivament siguin suprimits, perquè estan més que amortitzats, segons va dir el portaveu de la CUP. En qualsevol cas, va anunciar que el seu grup també s'hi afegiria en aquesta moció, i Miquel Forns va tancar el debat dient que no ens cansarem mai des de Sitges de dir que el peatge dels túnels del Garraf és injust. I, com dèiem, aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. I ara ens aturem amb la darrera de les mocions, que presentava també el PSC, una moció per la constitució de la Comissió Informativa de Caràcter Específic per informar els sitgetans i sitgetanes respecte a la situació real del projecte i obra de reforma del conjunt museístic del Palau Maricel, Can Rocamora i Cau Ferrat. Ricard Vicente va explicar que l'objectiu de la moció és informar els ciutadans sobre la situació real després de les obres dels museus, després de que s'hagin escrit diversos aspectes sobre els canvis que hi ha hagut, especialment darrerament. Elena Redondo, la regidora d'Urbanisme, va respondre a Ricard Vicente dient-li que no cal que estiguessin preocupats i que no hi ha tema museus, que el govern va escoltar en el seu dia la contestació ciutadana contra les modificacions substancials als museus, i que no hi ha hagut l'increment de cost substancial que es denuncia. La modificació no ha suposat una modificació substancial del cost. També va dir Elena Redondo que, per una banda, no hi ha retards, estan complint els terminis. Sobre el tema de l'estètica dels museus, va dir que s'ha suprimit la barana de vidre i que la façana de vidre, però que les obres no s'han aturat, només s'han alentit. I sobre aquella llicència que en el seu dia es deia que no s'havia donat de manera preceptiva la llicència del projecte reformat de les obres del museus, Elena Redondo va dir que la llicència original la van donar a l'equip de govern anterior, i ara el que s'ha fet és una modificació, i que si s'ha trigat 12 mesos és perquè s'ha esperat tots els informes preceptius. Va dir que també Elena Redondo que l'Ajuntament de Sitges ja havia informat favorablement des de fa mesos de aquesta modificació. En qualsevol cas, va reconèixer que sí que hi ha hagut alguns contratemps en l'execució, però que s'estan solventant. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que van començar amb el peu, i de fet aquesta obra s'ha seguit també amb el peu, i que el seu grup acceptaria la comissió com un exercici de transparència. Elena Redondo va respondre que la participació està garantida i que es poden consultar els documents i que no seria procedent acceptar deficiències on no n'hi ha hagut. Ricard Vicente va dir que està per aconseguir el suport del govern a la creació d'aquesta comissió. Estarien d'acord fins i tot a treure algun aspecte de la moció que, en el qual el govern no hi estés d'acord, perquè s'entén que és un tema d'interès que està als mitjans de comunicació. Elena Redondo li va respondre que el tema l'han posat militants o simpatitzants del Partit Socialista en els mitjans, i Miquel Forns va acabar dient que hi ha molts temes que no toquen l'àmbit competencial de l'Ajuntament. De fet, en el cas de les obres dels museus, l'administració promotora és la Diputació de Barcelona. Va acusar el grup socialista de voler fer sang amb aquest assumpte, i també va dir que quan va venir el president de la Diputació no van obrir la boca, i l'endemà el PSC va votar en contra de la modificació en el plenari de la Diputació de Barcelona. A partir d'aquí es va obrir una altra discussió, en la qual Rafael Roig va explicar que havia demanat en el seu dia a l'alcalde no polititzar el tema dels museus, una petició que l'alcalde també es va fer seva, i va dir que efectivament que el més interessant era no polititzar la reforma dels museus. Finalment es va votar, i així, tot i ser una moció, sí que es va votar en aquest cas per blocs. El govern va votar en contra i l'oposició hi va votar a favor. Per tant, la moció, la tercera de les mocions que portava el grup municipal del PSC, no va tirar endavant. Com dèiem, explicava la moció al portaveu del grup municipal socialista, Ricard Vicente.
Des del PSC estem preocupats davant la situació de les obres dels museus. En aquestes darreres setmanes ens han arribat, a tots plegats, informacions que han posat en dubte com s'estaven fent alguns tràmits. És per això que creiem encertada la proposta de crear una comissió informativa de caràcter específic per analitzar la situació real. Crear una comissió d'aquest tipus persegueix els següents acords, tal com posa en la moció. Diu: constituir una comissió informativa de caràcter específic per a l'anàlisi i verificació dels següents fets: la tramitació i gestió administrativa de la llicència municipal d'obres, de la modificació del projecte bàsic i d'execució del conjunt d'edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat. També el grau de compliment del procediment administratiu comú i la seva adaptació a la normativa urbanística vigent. També la situació actual de l'estat d'execució pressupostari del projecte, auditoria de les certificacions d'obres i determinació del cost final total que es preveu que tindrà el projecte. I així mateix, la situació actual del plàning d'obres del projecte, retard acumulat i determinació de les dates d'obertura dels museus de Sitges. En un segon acord s'estableix que la comissió es proposa estigui formada per un president, un representant de cada grup municipal amb representació al consistori, instructor, secretari, un equip tècnic d'especialistes independents de reconegut prestigi, format plantejant com a mínim per un arquitecte, un economista, un jurista, encarregats de realitzar l'auditoria dels fets a auditar. També assistiria l'arquitecte redactor del projecte, amb veu però sense vot, i a les sessions de la comissió els representants de cada grup podrien assistir acompanyats de tècnics assessors amb veu però sense vot. Un tercer acord apunta que la comissió es reuniria mensualment de manera ordinària, podent-se convocar de manera extraordinària tantes sessions com es consideressin oportunes. Un quart acord diria que la durada de la comissió no hauria d'anar més enllà de 6 mesos de treball, un cinquè que l'assistència a les sessions no estarien remunerades per part dels assistents, i un sisè i darrer punt apunta a les conclusions de la comissió, que es presentarien als ciutadans de Sitges en audiència pública per part dels membres de la comissió especial, que hauran de respondre a les preguntes formulades pels ciutadans, es recolliran en un informe que es publicarà tant en un format escrit com electrònic per posar-les a l'abast de tots els ciutadans i es prendran en consideració per part del govern municipal a tots els efectes administratius i judicials que s'escaiguin per preservar l'interès general. Què cerquem, doncs, amb l'aprovació d'aquesta moció? Participació, transparència, informar els ciutadans de la situació real i acabar amb les especulacions, reforçar el patrimoni, la cultura i l'activitat econòmica i tancar finalment el debat sobre el projecte i definir un pressupost i calendari realista. Ha arribat un punt que aquestes obres, sabeu, que estan en boca de molta gent i creiem que han anat més enllà amb les especulacions. Considerem que és un moment, i sincerament els hi diem, que caldria anar junts i crear cert instrument, certa eina amb la qual treballar conjuntament, per tal de que d'una vegada per totes aquestes obres arribin a un plantejament i a bon fi, que n'estic convençut que és l'última finalitat de les 21 persones d'aquest plenari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, tal i com manifesta el regidor del Partit Socialista, diu que vostès estan preocupats. Doncs jo li dic, no cal que ho estiguin. Nosaltres, aquest govern, el que vetlla és per l'interès general des del primer dia que vam prendre possessió de les nostres actes de regidors. Per què la moció? Per què aquesta moció? Bé, vostès, deixi'm-li dir, que volen crear un tema d'on no hi ha temes. No hi ha tema, ja que aquest govern, quan va assolir la responsabilitat de govern, va escoltar un moviment de contestació ciutadana que s'havia creat a l'entorn d'aquestes obres que s'estaven produint. Aquestes obres suposaven una modificació substancial de l'estètica actual i anterior a les obres que s'estaven produint, i aquest govern va tenir la voluntat de fer unes obres més respectuoses amb l'estat original dels nostres museus. Bé, a continuació li aniré fent un seguit de punts amb unes de les manifestacions que vostès fan en aquesta moció i que al nostre entendre doncs no estarien totalment d'acord amb la veritat. Vostès parlen d'un increment del cost. Bé, aquest increment del cost que vostès, del qual vostès parlen, nosaltres ja hem dit en repetides ocasions que, clar, quan es licita una obra per gairebé la meitat del pressupost total de l'obra, doncs és normal que els números no coincideixin. El cost de les obres és el que inicialment, en el moment en què nosaltres vam prendre possessió, estava pressupostat. Per tant, aquesta modificació de les obres no ha suposat un increment substancial del cost total de les obres, més enllà de petites variacions que puguin ser totalment raonables donada la complexitat d'unes obres en uns museus, en un conjunt arquitectònic d'especial protecció com són els nostres museus. Pel que fa al suposat retard de les obres que vostès estan parlant, doncs deixem-me'ls dir que tampoc és cert. S'estan de moment complint tots els terminis i esperem, si no hi ha cap contratemps, que amb una obra tan complexa doncs es podria arribar a donar, però de moment tot va seguint el calendari previst. Per tant, tampoc veiem cap motiu en aquest punt per tal de donar alguna viabilitat amb aquesta moció. Pel que fa, un dels punts que més ens ha sorprès aquest govern és quan vostès parlen que s'estan fent unes modificacions a la façana diferents de les que vostès proposaven. Doncs és clar i evident, vostès proposaven una intervenció totalment agressiva d'una gàbia de vidre que distorsionava totalment l'estètica dels museus tal com la coneixem i nosaltres l'hem suprimit, aquesta gàbia de vidre. Per tant, aquesta modificació és clara i evident, però respon a l'interès de tenir uns museus amb una estètica al màxim de semblant al que tots coneixem. També tampoc és cert un altre dels punts que vostès manifesten en aquesta moció, que diu que les obres s'han aturat totalment. No, les obres es poden haver alentit en algun dels punts que són objecte, han estat objecte d'aquesta modificació, però les obres s'han anat continuant i doncs, en aquest punt tampoc veiem motiu pel qual estimar la moció. I finalment, per anar desmentint aquestes manifestacions que vostès van manifestant a la moció, vostès diuen que les obres s'han fet sense llicència. O sigui, vostès no recorden que l'any 2010 vostès van donar una llicència per fer les obres dels museus? La van donar vostès, senyors del Partit Socialista. El que hem fet ara és fer una modificació d'aquesta llicència que emparava les obres en tot el conjunt per adequar-ho a aquesta supressió de la gàbia i altres modificacions que s'han produït. I el que hem fet, i sí, és cert, des de que es va entrar la sol·licitud de llicència fins que s'ha donat han transcorregut 12 mesos, però perquè hem volgut ser totalment rigorosos amb la legalitat vigent i hem demanat els informes preceptius a Patrimoni de la Generalitat, a Costes i a tots els organismes competents. I, com vostès saben, els procediments administratius complexos com aquest, en què has d'esperar que et vagin arribant tots els informes sectorials de tots els departaments de la Generalitat implicats, doncs triga un temps. El que sí que puc dir és que l'Ajuntament de Sitges va informar favorablement a aquesta modificació ja fa molts mesos. Per tant, el fet de que hi hagués una llicència de l'any 2010 que emparava les obres, i dos, el fet en què fins que no hem tingut tots els informes sectorials no hem fet aquesta modificació de la llicència, fan que puguem dir que hem actuat totalment emparats per la legalitat vigent. Que hi ha hagut algun contratemps en l'execució de les obres? És cert, no ho hem negat mai. De fet, el que caracteritza aquest govern sempre ha estat i sempre seguirà sent la transparència, perquè entenem que si en aquest tema, tant en aquest tema com en qualsevol altre dels temes, es produeix qualsevol cosa, per això doncs nosaltres ho posem en coneixement de qui pertoca i si correspon doncs, fer-ho públic, també ho fem. No tenim cap por de ser transparents, senyors del Partit Socialista. I bé, finalment, només dir que gràcies doncs, tant al Moviment Ciutadà, vehiculat a través de la plataforma, a la gran feina que està fent aquest Consorci del Patrimoni per adequar el projecte amb un caràcter molt més respectuós amb l'estètica actual dels museus, el suport de la Diputació, que també doncs, s'ha remengat per fer possible que les obres als museus avancin a bon ritme, tal i com està passant. Gràcies a tot això, doncs, conservarem l'essència i la fesonomia dels museus tal i com tots els recordem. I això era molt important, senyors del Partit Socialista, això era molt important per aquest govern, que des de bon inici ha treballat en aquest sentit i que esperem veure ben aviat doncs, aquests nostres museus inaugurats, oberts i accessibles a tots els sitgetans i sitgetanes. És per tot això que el vot dels partits que formem part de l'equip de govern serà negatiu i contrari a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. D'entrada, des de la CUP volem dir que el col·lectiu de l'esquerra independentista que tenim a Sitges sempre ha denunciat que aquest projecte ja va començar amb mal peu o ja va començar caminant malament des del seu principi. perquè entenem que es va fer simplement des dels despatxos, segurament amb un equip tècnic d'avalua, no ho posem en dubte, però el procediment aquest per nosaltres va ser un procediment completament tancat ja en el seu inici. Per tant, enteníem i entenem i continuem pensant que en aquell moment les coses ja van començar amb mal peu. I per tant, amb mal peu ha començat i amb mal peu segueix. Després vam començar a veure que amb l'entrada del nou govern semblava que això adquiria doncs, un gir possiblement més positiu. I va ser aquí quan nosaltres hem pogut veure que hem començat a fer una mà estesa cap a vostès en aquesta qüestió, i també el que hem fet és començar doncs, a recabar i a agrupar tota la informació al respecte d'aquest projecte. El que passa que sí que els hem de dir, que estem observant des de fa temps, que ara vostès agafen un gir també, considerem que cap a pitjor, un gir en el qual no ens donen la seguretat ni la transparència amb la informació, ens hem d'estar assabentant de moltes coses a través d'aquest debat que estem tenint i per les explicacions que ha donat la regidora, per molt que nosaltres haguem estès la mà i per molt que els hi hem anat demanant sempre informació en respecte als canvis que es poden considerar substancials d'aquest projecte, i per tant aquests canvis no els hem anat tenint per part de vostès, com tampoc estem veient que ho anem tenint amb moltes d'altres qüestions. Per tant, no entenem per què han de tenir aquesta manera d'actuar cap a grups municipals que, encara que sigui amb poques coses, els hi estem estenent la mà. No ho entenem certament. Per tant, el que voldríem dir-los és que quan diu vostè, senyora Elena Redondo, que es vol obrir un tema on no n'hi ha, nosaltres no dubtem de les seves paraules, però certament el que voldríem és que comencem a acceptar que hi ha aquesta mà estesa i que en aquest tema facin passes en positiu. I per tant, a més d'obrir una línia de diàleg amb els ciutadans, com es va visualitzar amb la plataforma de Sos-Sitges, però que han de considerar que la plataforma de Sos-Sitges no ha estat representativa de tots els sitgetans, per tant creiem que a partir d'aquesta base no hi ha ara mateix la claredat màxima per part de tots els sitgetans, per molt que hagin mantingut vostès contactes i reunions amb una plataforma que ens ha arribat també informació de que els mateixos membres inicials ja no hi són molts d'ells. Per tant, entenem que per molt que hagin dialogat doncs, amb la plataforma de Sos-Sitges, això no fa que se sentin davant de tots els sitgetans capaços d'haver donat les explicacions necessàries. Per tant, amb aquest exercici de transparència que vostè diu que no tenen por de fer, i perquè sobretot diuen que no hi ha cap cosa feta de manera doncs, incorrecta o irresponsable, des del grup municipal de la CUP, que votarem a favor d'aquesta moció perquè la veiem que té doncs, un fons i una forma bastant correcta, tot i que hi ha alguna cosa en el segon acord que ens agradaria doncs, apreciar-los amb el Partit Socialista, ens agradaria que vostès fagin o tinguin la capacitat de fer cintura política, i si no tenen por d'aquesta transparència, i certament tot el procediment és correcte i no hi ha cap alteració substancial en el projecte i tot està com cal, doncs obrin aquesta informació a com s'està demanant, sobretot en el sisè acord, que és a través d'una audiència pública, perquè tornem a repetir, no considerem, per molt que hagi estat legítima i reconeguda, perquè com a grup municipal reconeixem la tasca de la plataforma Sos-Sitges, entenem per això que no tots els sitgetans hi estan representats en ella, i per tant no a tots els sitgetans els hi pot estar arribant la sensació de canvis o de possibles desgavells que hi hagi a l'entorn dels projectes del museu, que com diuen, doncs és patrimoni de tots els sitgetans. Per tant, si hi ha transparència, no hi ha cap cosa que s'hagi fet incorrectament, i es pot procedir amb tranquil·litat a treballar en una comissió que el que farà és que tots els 21 aquí presents ho tinguem tot més clar i per tant ho puguem transmetre de manera més clara a la ciutadania, els hi demanem des de la CUP, modestament, encara que tinguem un regidor representat, canviïn el seu vot unànim contrari a aquesta moció, la votin a favor i per favor puguem fer doncs, un pas de transparència i un pas de claredat cap a tothom. I dirigint-nos al Partit Socialista de Catalunya, veiem amb molta correcció doncs, tots els acords que s'hi plantegen, però ens agradaria doncs, dir que en el segon, que fa respecte a com es composarà la comissió, a nosaltres no ens preocupa tant el reconegut prestigi, perquè entendrem que qui ha de formar això doncs, tindrà un prestigi, tindrà una vàlua professional. Per tant, no ens preocupa tant que sigui de reconegut prestigi, sinó que ens agradaria que fos de reconeguda imparcialitat garantida per establir doncs, uns resultats completament parcials. Aquestes són les nostres apreciacions cap a tots els grups municipals. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, el vot dels partits que formem part de l'equip de govern continuarà sent contrari a aquesta moció, perquè entenc, senyor Ortiz, que bé, que tots els expedients, de fet, el Partit Socialista ha vingut a consultar i obtenir còpia de tots els expedients al voltant del respecte dels museus, i per tant vostè, com a regidor i com a ciutadà, qualsevol ciutadà pot venir a la regidoria a consultar qualsevol dels expedients que integren doncs, el projecte d'obres i qualsevol tema vinculat a les obres dels museus. Per tant, entenc que està més que garantida la participació ciutadana en aquest tema i, per tant, no veiem necessària la creació d'una comissió que està fonamentada, pel que hem llegit del contingut de la moció, en la comissió d'eficiències en la tramitació administrativa, que entenem que no existeixen. Per tant, acceptar la creació d'aquesta comissió, acceptant que s'han comès deficiències on nosaltres no hi veiem que s'han comès, doncs no ho veiem procedent. El que sí, manifesto i repeteixo, que tant vostè com qualsevol sitgetà o sitgetana que vulgui saber en quin estat es troben els museus, com s'ha tramitat la llicència d'obres que en el seu dia va donar el Partit Socialista, com la modificació que acabem d'aprovar fa pocs dies, aquests documents són oberts perquè qualsevol ciutadà ho pugui consultar. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Li podré acceptar, reconèixer moltes consideracions, senyora Redondo, però dir que no hi ha tema, no. Perquè considero que el tema hi és, si vol pensar que hi ha diferents criteris de veure les coses, però que el tema està sobre la taula, tant per pressupost com perquè està en els mitjans de comunicació, com per totes les veus que han sortit, és un tema municipal de primer ordre. Discrepo en moltes de les consideracions que he fet, conforme vostès creuen que no hi ha cap altra, que totes les coses s'han fet bé i que no es pot valorar. Doncs, per exemple, jo sí que he vist alguns documents, com el de la Comissió Jurídica Assessora, que sí que s'ha donat un increment des de l'últim contracte fins a l'últim que es planteja ara, d'un 12,5%, més o menys. Hi ha una sèrie de coses que a mi m'agradaria parlar-les, o al PSC li agradaria parlar-les. Si vol, fins i tot estaríem disposats a treure del punt de la moció allà on te posa quins punts s'han de tractar, amb la finalitat que s'acabés creant aquesta comissió informativa. Mira què li dic, si alguna cosa li molesta. Perquè creiem que veritablement tocaria fer un gest en aquest sentit, perquè veiem que aquest és un tema prou necessari com perquè d'alguna manera ens posem tots d'acord perquè surti endavant. Veurà que en cap moment he fet referència al passat, vostè sí que l'ha fet, jo no l'he fet perquè considero que el projecte està tirant endavant d'una determinada manera i tornar al passat no ens portarà enlloc, per tant no hi entraré, i el que sí que veig de fons és justament aquest sentit. Sí, és un tema que està sobre la taula, sí, és un tema que hi ha especulacions, sí, és un tema que la setmana passada es va reunir el Consorci del Patrimoni, però és veritat que durant molt de temps, molts mesos, no es va reunir, malgrat la importància del tema, que les últimes convocatòries es van anar endarrerint, entenem, perquè la situació no permetia donar algunes respostes concretes, i per tant, sense buscar més rerefons complicats ni negres, sí que entenem que és un tema que val la pena posar sobre la taula i que tots els grups municipals hi siguin. Considereu si cal canviar algun sentit la moció en algunes coses i parlem-ne, però us torno a demanar, els hi torno a demanar, que tirin endavant aquesta moció per crear aquesta comissió informativa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Només per finalitzar una mica el debat i mantenint la nostra posició, vostè diu que hi ha tema perquè està als mitjans. Efectivament, vostès han posat el tema als mitjans, a tots els mitjans que han pogut, però no han rebut més inputs de part de més gent que estigui molt preocupada amb aquest tema, perquè en els mitjans, o sigui, de fet, nosaltres entenem i em repeteixo en les meves paraules, que les tenia escrites, algunes d'elles, que hi ha hagut algun contratemps, no ho hem negat, O sigui, no li estic dient que no hi ha hagut cap contratemps. Evidentment, en una obra tan complexa com és l'obra en el conjunt dels museus, doncs, si no hi hagués cap contratemps, seria pràcticament impossible. El que passa és que nosaltres sempre, en tot moment, hem explicat doncs, totes les coses que anaven succeint, ho seguirem fent perquè és el nostre tarannà fer-ho, però no entenem que no hi ha cap motiu per crear aquesta comissió amb els elements que tenim sobre la taula. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Ricard Vicente, la darrera intervenció.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Redondo, no li puc permetre que em digui que no hi ha gent a part del PSC que hagi posat en els mitjans de comunicació aquest tema. Hi ha treballadors, hi ha constructors, hi ha persones relacionades que s'han posat en contacte amb nosaltres i no és una manera de parlar, i molts ciutadans que estan darrere amb aquest tema preocupats. Per tant, almenys per defensar-los en el sentit de que com nosaltres també estan preocupats altres persones, deixem dir que no és veritat, que no hi ha motiu per no preocupar-se. Tot i així, els hi torno a dir, parlem-ne d'aquest tema de comissió i tirem-la endavant. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Abans de passar a la votació, voldria dir, agafant unes paraules que ha dit el portaveu socialista sobre el debat de si hi havia tema o no hi havia tema, i ha començat citant, la primera cita que ha dit, diu, home, hi ha tema perquè hem de parlar del pressupost. Això sí que se n'ha de parlar, del tema econòmic dels museus. Home, això ho hem reconegut des del primer dia. Quan el govern de Sitges i el govern de la Diputació pren possessió, hi ha un desviament pressupostari en les obres dels museus que gairebé s'enfila 2 milions d'euros. 1,8, em sembla, si no recordo malament. Això abans de començar la legislatura ja. Ja en podíem haver parlat llavors. Ja en podíem haver parlat llavors. Això ja ens ho vam trobar. Però d'això no surt a la moció. Això no surt. Segona qüestió. Ens plantegen una moció en què l'àmbit competencial està confós. És a dir, ens diuen que hem de tractar temes de l'execució pressupostària del projecte, que això és una qüestió de la Diputació de Barcelona perquè és l'administració actuant. Aquí hi ha un diputat provincial, això potser ho podia haver proposat a la Diputació. Ens diuen que volen auditoria de les certificacions d'obres, això és qüestió de la Diputació de Barcelona. La determinació del cost final de tota l'obra, això és qüestió de la Diputació de Barcelona. El planning d'obres, això és Diputació de Barcelona o Consorci del Patrimoni, en qualsevol cas. És a dir, no toca l'àmbit nostre de l'Ajuntament. Què toca l'àmbit de l'Ajuntament? La llicència. La llicència. I d'això ja n'hem parlat, ho hem explicat públicament. Si vostès s'agafen a unes paraules que jo vaig dir a l'emissora municipal, en què en un moment em van preguntar sobre la situació de l'estat de la llicència, i que jo realment, us dic molt sincerament, tot l'expedient administratiu de la llicència no me'l sé de memòria, la veritat, doncs sí que vaig potser respondre alguna cosa inconexa o poc coherent amb l'estat de la llicència. Si això crea confusió, escolti, ja dono explicacions aquí on te faci falta, si s'agafen amb això. Si no, la sensació que ens queda als grups del govern, explicat tot tal com està, que hi ha llicència, que la van donar vostès, que ha sigut un procés de modificació perquè s'ha modificat l'obra, que hem hagut d'esperar els informes favorables de Patrimoni de la Generalitat, que per cert es va votar per unanimitat, la modificació del projecte, de costes, de la Direcció General, i que serà modificant. Si explicar tot això queden dubtes, podem donar més explicacions allà on te faci falta. Si no, la sensació que ens queda és que volen intoxicar, és que volen que això hi hagi un rum-rum al voltant dels museus perquè bé, no han paït que el seu projecte és història i que ara n'hi ha un altre amb el suport de la societat civil organitzada de Sitges que es diu Plataforma So Sitges i que aquest govern va tenir juntament amb el govern de la Diputació la valentia de modificar, perquè si no els que estan especulant en els mitjans de comunicació és el grup del PSC i les plomes socialistes que escriuen per vostès. Antics regidors, senyor Josep Oriols, antics càrrecs de confiança, senyor Raül Alberín, i per no citar presidents d'associacions de veïns, que em sembla que si no són militants són simpatitzants de les corrents d'opinió del Partit Socialista. Per tant, quina sensació vol que ens quedi? Quina sensació vol que ens quedi? Doncs que realment estan intoxicant o pretenen això. Si no, amb junta de portaveus donarem totes les explicacions que facin falta. I senyor Òscar Ortiz, de veritat, hem sigut molt transparents des del primer dia en aquest assumpte. És complexa. Si necessita més informació, com li ha dit la regidora, la té al seu abast. N'hi podrem donar tota. Si hem de fer-ho a través del Consorci del Patrimoni, escolti, l'oposició té un representant, en aquest cas una representant, en el Consorci del Patrimoni, que és la que els ha de facilitar tot aquest tipus de gestions i d'informació. Però no obstant, el govern també ho podem fer. I que jo recordi, en l'última reunió,
ningú va obrir boca. Hi havia el president de la Diputació informant de les modificacions que es van fer, de tots els passos que s'havien fet, i ningú va obrir boca. Què ens trobem? Que l'endemà el PSC a la Diputació vota en contra. I aquí ens venen a demanar, anem junts amb el tema. Anem junts amb el tema. Però l'endemà del Consorci, el PSC a la Diputació vota en contra de la modificació del contracte. Què ens queda aleshores? Quina sensació ens queda? Que vostès volen fer sang d'aquest assumpte. Que no volen anar junts. Per tant, és lògic que ens posicionem en contra d'aquesta moció, que és, entenem que l'únic que vol fer és baralla política a l'entorn dels museus, i per tant no la podem compartir, i continuem la línia de que els passos es van fent a poc, però que la voluntat és que el projecte reformat dels museus avanci amb normalitat i que aquest any, si tot va bé, puguem inaugurar el Cau Ferrat, que ens faria moltíssima il·lusió perquè coincideix amb l'aniversari de la seva inauguració l'any 1933, i l'any que ve inaugurem el Maricel de Mar. Passem a la votació. Vots a favor de la... Sí, digui. Pot fer ús de la paraula perquè li queda un torn. Endavant. I per al·lusions el diputat provincial també podrà fer ús. Endavant.
Suposo que vostè quan s'ha dirigit ara en aquest seu últim torn de paraula i diu de que volem fer sang en plural, entendrà que amb les explicacions de la CUP de sang no en volem fer.
M'he referit al PSC.
Perfecte. Volíem aclarir-ho perquè nosaltres no tenim cap interès de baralla, ja ho hem dit molt clarament en el torn de paraula, i per tant per això els hem demanat que vostès canviessin el significat del seu vot i poguessin fer un exercici de transparència. Perquè si vam estar dient que els regidors tenim accés a la documentació, que això ja ho sé, jo amb el meu torn de paraula, i suposo que ho han entès perquè m'he expressat molt clarament, em referia a que el que han de donar és aquesta imatge per esclarir-ho amb la ciutadania, perquè per molt que vostès estiguin parlant i ho hagin fet bé amb la plataforma dels Sitges, no tots els sitgetans estan, diguem-ne, informats o representats en aquesta plataforma. Per tant, entenem que si no fan vostès un canvi es mantenen monolíticament i és per part de vostès un error. Per tant, nosaltres continuarem votant a favor d'aquesta moció, lamentant molt la seva postura que tenen, allunyant-nos per això de les baralles o les disputes que poden estar tenint amb accions d'antic govern i govern actual. Gràcies, senyor Batlle.
Ara li faré una pregunta jo. Què entén per vostè que hem de fer per explicar-ho a la ciutadania? Si ho estem explicant claríssimament, a tot arreu on anem. A tot arreu on cal, als consells municipals, en els consells sectorials, a tot arreu on se'ns pregunta o hi hem d'informar sobre els museus, ho expliquem de forma transparent. Vol que fem una audiència pública per explicar-ho? La vam fer en el seu dia. Expliqui'm quina és la seva demanda.
No li explicaré, senyor Batlle. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció i nosaltres li hem demanat que vostès s'atenguin o no. Ja està, cap problema.
Bé, senyor Rafael Roig, té la paraula.
Sí, per posar tres coses, vull deixar-les molt clares. Per una banda, és evident que ho està gestionant la Diputació, però per delegació que es va aprendre aquí de que ho fessin ells perquè hi havia capacitat. Per tant, l'última responsabilitat i el seguiment tenim tots plegats l'obligació de fer-ho. La segona qüestió que els volia dir en aquest cas és, i el senyor alcalde em podrà confirmar-ho, i a més ho vaig fer més extensiu, que en el seu moment li vaig plantejar la necessitat de treure, tenint en compte que no qüestionava el projecte nou, de la mateixa manera que no vaig qüestionar l'anterior, que entenia que era una potestat del govern i tenien la capacitat suficient i la legalitat i tots els termes que vulguin per plantejar com volguessin. Li vaig oferir treure aquest tema del debat polític perquè no es polititzés amb vostè personalment, li recordo, però també ho vaig fer-ho més extensiu a dues persones més que pensava que eren, i que eren, almenys una era important en aquell moment, l'altra continua siguent, que era el responsable de Convergència a la Diputació de Barcelona, el senyor Rossinyol, en aquell moment també el responsable del servei de l'àrea d'infraestructures, que era del PP. Els hi vaig fer en tots tres el mateix plantejament, perquè vegi que aquí no busquem polititzar-ho, sinó que buscàvem un acord. Per tant, tinguem tots clars. I l'última qüestió que li volia dir, també és, fa més d'un mes que aquest que li parla, en el lloc que tocava, que era la Comissió Informativa de Territori de la Diputació de Barcelona, va demanar tota aquesta informació i hores d'ara no se'ns ha donat. Aquí ve, en part, el posicionament que està fent el nostre grup a la Diputació de Barcelona. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rafael Roig. Simplement, per contestar molt breument el que diu, si realment ho hem de treure del debat polític, el tema dels museus, escolti, traguem-lo. Vull dir, nosaltres penso que no hi entrem a nivell mediàtic, això. Vull dir, qui està fent polseguera mediàtica precisament no és el govern. No és el govern. Per tant, donin indicacions a qui pertoqui, a qui escriu per vostès, doncs que sumin, en lloc d'intentar restar. No sé.
Dos quarts i gairebé tres minuts d'una del migdia som nosaltres encara, oferint-los el resum del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges. S'han escoltat aquesta part de debat en referència a la moció presentada pel grup municipal del PSC a l'entorn de la constitució d'aquesta comissió informativa de caràcter específic per informar sitgetans i sitgetanes respecte a la situació real del projecte i obra de reforma del conjunt museístic de Palau Maricel, Can Rocamora i Cau Ferrat.
Efectivament, que era, perdó, el darrer dels punts que portava a aprovació al Partit dels Socialistes. De fet, encara va haver una darrera moció que va ser aprovada per unanimitat, una moció que presentava la CUP. No, per unanimitat no. Va haver tres abstencions, però en qualsevol cas va ser aprovada una moció a favor del represaliat saharauis després de les darreres sentències que hi ha hagut al Marroc, doncs, contra els que es consideren iniciadors del que després va ser la primavera àrab, unes revoltes que hi va haver, doncs, en uns campaments saharauis just abans que comencessin o que s'estenguessin aquestes revoltes per la resta del món àrab. Aquesta va ser la darrera de les mocions que, com dèiem, es va aprovar. Després va arribar el torn de preguntes tant de la CUP com de la PSC amb diversos aspectes relacionats amb aspectes concrets, aspectes relacionats també amb alguns amb l'actualitat o per aclariments en determinats aspectes, i per últim l'apartat d'intervenció de participació del públic, entre d'altres, doncs, un veí o el president de la comunitat de veïns d'una de les finques del carrer Sant Antoni que es va queixar de problemes de salubritat i de seguretat en el carrer, doncs, per culpa de, especialment els dies festius, aparcaments mal fets, la gent que es veu que salta la tanca i fa festes a la piscina de la comunitat.
Mare de Déu.
I que quan algun veí ha intentat, doncs, cridar-los-hi l'atenció, doncs no, diguem, l'han amenaçat i la policia local no se n'hauria fet càrrec, o com a mínim així ho manifestava el veí. Jorge Carretero es va posar a la seva disposició a continuació, doncs, dient que bé, que ja en parlarien i que intentarien esbrinar, doncs, què havia passat en aquest aspecte. També un veí, doncs, va criticar la situació en la qual es troba a l'hospital i que de fet havia estat objecte del primer dels punts del ple d'ahir la nit. I per últim, doncs, rescatem més que res, perquè ho hem anat fent al llarg de tot el seguit de converses que hi han hagut, les paraules de Cristina Martínez, la portaveu de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, que, doncs, on un nou ple, doncs, va demanar la paraula, va lamentar, tal i com nosaltres també fa uns dies ens explicava, el to en el que l'Ajuntament, doncs, o l'equip de govern va acollir-los en la darrera de les reunions, si no recordo malament, el dia 4 de març, la vigília en la qual el govern anunciava aquesta precisament rebaixa de les taxes de les escombraries. Va dir Cristina Martínez que hi havia hagut, doncs, acusacions personals i que el to era, doncs, no va ser gens correcte, i que malgrat les esperances motivades per les reunions anteriors, doncs, que en aquesta no hi havia hagut cap manera de tirar endavant. L'alcalde, en la seva resposta, de fet hem muntat l'explicació de Cristina Martínez i a continuació la resposta de l'alcalde, va dir que efectivament entre les reunions en la plataforma, doncs, es podia constatar unes posicions de partida massa allunyades com per poder vislumbrar un possible acord, i per tant, doncs, que l'Ajuntament en certa mesura, doncs, no tiraria endavant en aquest procés perquè veien que, doncs, no tenia
punts d'acord, eh?
Sí, no hi ha un punt de partida lo suficientment ferm com per poder vislumbrar la possibilitat d'un acord en el futur. Escoltem, per tant, doncs, aquest darrer aspecte que ja és dintre del torn de les intervencions del públic. Primer parla Cristina Martínez i a continuació hem muntat, com dèiem, la resposta de Miquel Forns.
Em presento novament com a portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns Impostos i Serveis Justos, la qual representem a 23 associacions de veïns i entitats de Sitges. Volem comunicar aquí al ple municipal que les negociacions mantingudes amb els governants de l'Ajuntament en la reunió anterior, a l'última que vam tindre, que es va anunciar que seria pel dia 4 de març, l'anterior a aquesta va donar una sensació realment de que els que governen, l'equip de govern, tenia realment unes intencions d'arribar a un acord per el que proposaven per al 2013, dintre de la mida que era el que podien fer, no? Aquesta sensació es va veure esvaïda en la reunió que es va mantindre posteriorment el dia 4, que el govern va tornar a mantindre una postura totalment hostil, amb acusacions personals, sempre amb descrèdit cap als membres que pertanyem a la comissió i a tota la plataforma en si, inclús, bueno, en fi, sempre tenen acusacions per nosaltres, no? La plataforma continua sent la que és, no? No tenim cap problema mentre tinguem el suport que seguim tenint. Nosaltres vam intentar de totes arribar a una entesa amb aquesta reunió. Però ells tenien molt clar ja en aquella reunió la postura que van publicar unes hores després sense comunicar-nos-ho a nosaltres a la seva pàgina web les mesures que prendrien posteriorment a les nostres negociacions, donant un cop més evidència de la descortesia. Tenen una habilitat i una constància a la descortesia cap al ciutadà de peu que lliurement ens agrupem per sol·licitar uns drets. Es va publicar, en resum, les seves mesures. En fi, tothom sap que es van copiar part de les propostes que la plataforma oferia. Això sí, les van rebaixar, se les van fer pròpies i a més ens van deixar al marge d'aquestes mesures, no? D'aquí ve el que els hi comentem de la descortesia, de que ni en aquella reunió ens van comentar que prendrien a l'endemà, hores després, aquestes mesures, ni tampoc ens van tenir en compte. Però realment vivim en un poble. Sitges és internacional, però és un poble. I aquí tot se sap. I la gent ens dona el suport i sap perfectament que gràcies a la pressió ciutadana, a les 3.700 signatures que ja tenim i que presentarem per registre, saben perfectament que les mesures proposades per la plataforma van ser la força que va començar a obrir una petita obertura cap a una modificació de tractament fiscal que tenen cap al ciutadà. En principi, realment, per què van prendre aquestes mesures amb tanta anticipació? Per què van prendre aquestes mesures tan precipitadament? Per nosaltres és realment per fer despistar la brutalitat d'impostos que haurem de pagar en el 2013. Que l'IBI solament puja un 30% i que els 140 euros de taxa de residus urbans continuen íntegres pel 2013. Aquesta és per on van anar les negociacions amb l'Ajuntament. Malauradament, nosaltres vam ser correctes, vam continuar perquè creiem que teníem que continuar el diàleg fins que verdaderament, al deixar-nos al marge, la postura ha canviat. La situació econòmica actual del municipi, realment, amb els números a la mà, el deute que hi ha actualment per al 2013 és de 62 milions d'euros. El 2012 era de 42.500.000, aproximadament. Actualment hi ha un deute del 156%, és a dir, cada sitgetà deu 2.214 euros. L'increment d'impostos en els tres últims anys ha sigut de l'IBI d'un 45% i l'impost dels residus urbans de 140, que anteriorment no existia. Nosaltres, realment, aquesta situació econòmica, a més, li afegim unes despeses molt revisables. Unes despeses que simplement han reduït en la despesa corrent en els dos últims anys un 10% i que aquest any 2013 es permeten el luxe d'augmentar-la un 3%. Falta saber, a més, el tancament de l'any 2012 prioritari per acabar de veure què han fet amb els nostres diners. En principi, aquí es parla sempre del passat, del govern actual, del govern anterior, i així la patata calenta va d'un lloc a l'altre. Però realment, de cara al ciutadà, el que veiem és que tenen un programa absolutament continuista. És a dir, es devien molts diners i se'n deuen més, perquè el dèficit ha passat a un altre nou préstec que ha afegit més deute a la que ja teníem. Que l'estructura municipal és exactament igual a l'anterior, amb petites 10% de rebaixa que no fan un canvi considerable per millorar la situació. En fi, creuen realment encara que la bombolla immobiliària no ha esclatat. Creiem com si el totxo no s'hagués acabat. Els ingressos per aquesta via s'han acabat. I ho sap tothom. I el que no pot ser és que l'estructura municipal posada amb aquella tessitura ara es vegi abocada a que el ciutadà ho hagi de sostindre a través dels seus impostos. Això és inviable. Avui en dia la gent no pot pagar les factures alegrement com abans i vostès s'han de fer el càrrec de que tot això s'ha de reestructurar de debò. I no amb una reducció de despesa d'un 10% i a més amb el luxe de pujar-la un 3% en aquest any. Sempre ens comenten amb solucions, a veure si us plau, digui'm què retallem, quin servei tallem, què traiem, què no traiem. En principi, des de la ciutadania, realment, sí que creiem en que començar a canviar aquest model, perquè no hi ha un altre remei, començar a canviar aquest model, verdaderament s'ha de començar per un estudi d'eficiència molt i molt clar. Tal i com deien abans, no? Que en principi els estudis d'eficiència que diuen des de Madrid que s'han de complir, doncs per què no els compleixen vostès ara, avui, amb el seu mandat, amb aquest any? Per què no els compleixen? És a dir, analitzar les subcontractes, si realment són necessàries aquestes subcontractes. Per què s'ha subcontractat la gestió del carnet blau, que costa 135.000 o 150.000 euros? Per què s'ha subcontractat i no ho gestiona el personal de l'Ajuntament, com passa a l'Ajuntament de Barcelona? La partida està així, eh? La partida en el pressupost està així. Sí. Aleshores, en principi, també demanem per què no apareixen els valors de recaptació reals dels valors cadastrals aprovats per Hisenda en el pressupost. També demanem per què no apareixen els ingressos per als guals. Els ingressos que es recapten per als guals, per què no apareixen en el pressupost? Per què no apareixen els ingressos de residus de reciclatge? Què ha passat amb la venda de patrimoni de 900.000 euros? Per què no ha anat a eixugar deute? En principi, tota aquesta transparència que en principi sempre comenten que tenen, nosaltres des del pressupost no la veiem. Així que una vegada més preguem perquè vostès tinguin aquest exercici que s'omplen la boca de que el fan. I després realment hi ha moltes lagunes, realment. Finalment, ho sento si no... Però, en principi, el que la plataforma intenta és mantindre i dir que tal i com està muntat, tal i com està estructurat, i tal les mides que prenen no es pot aguantar. Arribarà un moment que el ciutadà no pot tirar d'aquest municipi tal com el tenen gestionat abans i ara. La deute puja, puja, la deute existeix i és una deute molt gran. És una deute molt gran que ni els anteriors ni vostès la gestionen com perquè puguem en sortir-ne endavant. I no es pot, no pot tirar així sense fer un canvi de model o un canvi real de funcionament.
I, senyora Cristina Martínez, jo, respecte a la plataforma, lògicament no ens hem posat d'acord. Vostès els que, el que demanaven, la reivindicació era per aplicar-ho el 2013. Al govern li hem contestat moltes vegades que això no era possible, inclús a l'última reunió. Jurídicament no podia ser, però és que a més hi havia un moment que aplicant doncs, les rebaixes fiscals que vostès proposen pel 2013 podíem esdevenir, arribar un moment en un escenari de que els serveis municipals fossin insostenibles. I respecte al llistat de coses que vostè ha dit, no sé, és que jo estem com cansats d'explicar-ho i explicar-ho i explicar-ho a la plataforma i com que simplement és que no compartim el mateix criteri. No és que no hi hagi transparència. Nosaltres els diem, escolti, les coses són així, aquests són els números, i vostès els veuen d'una altra manera, tenen un criteri diferent i, per tant, no ens posarem d'acord. Perquè si a dia d'avui, després de mesos de reunir-nos, encara diu que aquest govern no està fent res perquè el deute s'ha incrementat en 24 milions d'euros, és que encara no ha entès que hem passat el dèficit a deute. I això ho hem explicat des del primer dia. Ho hem dit des del primer dia que es feia així. Que per pagar els proveïdors, lògicament, necessitàvem demanar uns préstecs i això passava a deute. I això ho hem explicat des del minut zero que vam fer aquesta acció. I si encara a dia d'avui la plataforma diu no, si aquest govern gasti en deute i en deute i en deute perquè el deute ha pujat 24 milions, és que no ho ha entès o no ho comparteix. No comparé, clar, perquè hem passat el dèficit a deute, ho hem explicat, i com això hem explicat totes les altres qüestions que hem fet, i no és un tema de que és que simplement no compartim el mateix punt de vista, i per tant no hi haurà voluntat. Diuen que l'estructura municipal és la mateixa que al principi, no és cert. Diuen que els serveis municipals, clar, hem intentat durant totes les reunions portar el debat al tema dels serveis municipals, és a dir, si baixem els impostos, lògicament deixem d'ingressar, el deute trigarem més en pagar-lo i lògicament els serveis municipals potser s'hauran de replantejar o fer-los d'una altra manera o eliminar-ne algun o reduir-los. D'això no en volen parlar, això no, això és qüestió del govern, això, el tema dels serveis, vull dir, vostès manen, vostès són elegits i això ho han d'escollir vostès. Clar, molt valents per parlar d'ingressos, poc valents per parlar de despeses. No hi ha alguna manera de que volguessin debatre aquestes coses. Per tant, és molt difícil que ens puguem posar d'acord i per això el govern doncs, un dia va dir escolteu, el 2013 això no ho podem fer, el 2014, un cop haguem corregit el dèficit totalment perquè aquest any tenim l'obligació de l'Estat de pagar el que queda de dèficit, que són 2,4 o 2,6 milions d'euros, un cop haguem fet això, podrem baixar impostos i taxes. I això és pel 2014. I aquesta ha sigut una decisió, a banda de la plataforma unilateral del govern, que avui, per cert, el ple de l'Ajuntament també ha aprovat. I senyora Cristina Martínez, és que no tenim més marge i, lògicament, no ens hem entès perquè tenim criteris diferents a l'hora d'enfocar com hauríem de redreçar les finances. En qualsevol cas, aquesta és la posició del govern.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
9 minuts i la 1 del migdia, amb aquesta darrera intervenció, en primer lloc la de Cristina Martínez i la contesta que li feu l'alcalde Miquel Forns. Acabem, perquè en Joan ja no pot més. Joan.
Bueno, acabem perquè és l'hora d'acabar, oi?
Evidentment, però també cal considerar doncs, que la veu ja no arriba més.
No arriba.
No arriba més. Doncs Joan, moltíssimes gràcies per l'esforç que et deia a l'inici. I a vostès, moltíssimes gràcies també. Demà a les 9 i tornem en una nova edició del Matí amb Nosaltres, que acabem de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.